seu pas per l'infern.
Les 3 en punt, recuperem titulars amb l'última hora que us hem explicat durant aquest recúmits dia perquè la FIFA suspèn provisionalment el president de la Federació Espanyola de Futbol, Luis Rubiales, per un període inicial de 90 dies. Quim.
Ho hem sabut fa uns minuts, la comissió disciplinària de la FIFA suspèn amb caràcter provisional el president de la Federació Espanyola, Luis Rubiales, de tota activitat relacionada amb el futbol a nivell nacional i internacional. Una suspensió, com dèiem, que s'estén per un període inicial de 90 dies. A més, la FIFA ha ordenat a Rubiales que s'abstingui de contactar o d'intentar fer-ho amb Jennifer Hermoso i el seu entorn per tal de preservar els drets fonamentals de la futbolista. Una decisió que ja se li ha comunicat avui mateix al president Rubiales. També fa poca estona hem conegut la versió de l'entrenador del Barça, Xavi Hernández, qui en roda de premsa ha condemnat la conducta de Rubiales i ha mostrat el seu suport incondicional a Jenny Hermoso.
En primer lloc, donar tot el meu suport incondicional a la Jenny i a les jugadores del futbol femení pel que estan visquent en aquests moments, condemnar la conducta del president de la Federació Espanyola de Futbol, que em sembla totalment inacceptable, mostrar una mica el meu sentiment de pena, de tristor, de que no es parli del campionat del món femení de futbol, que crec que és una fita històrica.
Xavi té de baixa Araujo i Pedri, però recupera Marcos, que ja està inscrit a la Lliga pel partit de demà a Villarreal.
I des de fa una hora estan tallats al trànsit bona part dels carrers de Barcelona per la Vuelta a Espanya. Afecta tant els vehicles com els vianants, en la que és una de les afectacions operatiu de trànsit més gran de la història a la ciutat, Barcelona, Ferran Dalmau.
Fins les 9 del vespre, 15 quilòmetres de Barcelona, el trànsit estarà tancat per aquesta etapa de la Volta Ciclista. Els vianants, en principi, no podran creuar d'una banda a l'altra del traçat, però hi ha habilitats una 80ena de passos en cas d'emergència. També queda alterada la circulació de 46 línies d'autobús i es reforcen els serveis de seguretat. 240 agents de la Guàrdia Urbana i 260 de circulació participen avui d'aquest macrotall de trànsit. I és que la Volta avui coincideix amb les festes de Sants i amb l'operació tornada.
Les tempestes també complicaran avui l'operació tornada de les vacances d'agost. Des de mitja tarda els ruixats escombraran bona part del litoral del país i a mesura que avancin les hores i fins a la matinada aniran guanyant extensió i intensitat. De fet, poden deixar molta aigua en molt poca estona, entre 20 i 30 litres per metre quadrat, en poc més de mitja hora. Gori Massip.
Sí, unes tempestes que s'estendran des de les comarques de Lleida i de l'Ebre cap a les del Pirineu, les de Tarragona, Barcelona i finalment també les de Girona, ja de cara al vespre o entrada a la nit. Unes pluges, per tant, que han d'escombrar pràcticament tot el país i que localment podran anar acompanyades de pedra i de fortes ventades. Molta precaució en aquest sentit. De matinada i fins a mig matí de diumenge se centraran cap al Pirineu, però sobretot a les comarques del litoral i prelitoral, entre el Camp de Tarragona i la Costa Brava, per tant passant també per l'àrea metropolitana de Barcelona. Aquestes precipitacions portaran una baixada contundent dels termòmetres, una refrescada que deixarà demà diumenge unes màximes per sota dels 30 graus arreu del país.
Les 3 i 3, tanquem el recomitzi que hem fet la redacció d'informatius i d'esports amb el Joan Ferrús, el control tècnic. A partir d'ara continuarem pendents de l'actualitat, els butlletins i els avanços informatius.
I després dels castells, superesports, amb la primera etapa de la Vuelta, la contrarrellotge per equips de Barcelona i el Sevilla-Girona. Ho rematarem tot plegat amb un Tudiràs de butxaca amb el Dani Aguilar.
Nosaltres tornem demà a les 2. Ara us deixem amb el viatge bé. Bona tarda.
Teniu la maleta a punt, oi? Perquè ara mateix sortim de viatjar.
A RAC 1, Viatge bé, amb Esther Muñoz.
Molt bona tarda a tothom. Teniu vacances i encara no sabeu on anar-hi. Treballeu, però voleu planificar alguna escapada i necessiteu idees d'última hora? Com cada setmana, som aquí per inspirar-vos, per proposar-vos alguns plans, per anar a uns quants indrets de Catalunya i del món que potser no coneixeu o us ve de gust redescobrir. Preparats per les nostres sortides? Doncs marxem! Aquesta tarda anem fins a Brussel·les, una de les ciutats més turístiques d'Europa, gràcies al seu ric patrimoni cultural. La capital de Bèlgica és també la seu de la Unió Europea i precisament fent el seguiment de l'activitat d'aquestes institucions a RAC1 tenim el periodista Lluís Tobar, el corresponsal de la nostra emissora, i perquè li poseu cara, doncs també suposo que hi haurà molta gent que l'haurà vist per la televisió a través dels informatius de Telecinco. Lluís, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Benvingut al Viatge B.
Gràcies, encantat de ser-hi.
Bé, com està sent aquesta experiència a Brussel·les?
Doncs està sent molt, molt interessant i sobretot molt enriquidora. Vaig arribar aquí, estic vivint a Brussel·les des del desembre del 2020, finals del 2020, però vaig arribar per començar l'any 2021. I la veritat és que en un any, informativament parlant, ha sigut apassionant, perquè l'últim any des que estic aquí, per A o per B, doncs Brussel·les ha estat en el focus mediàtic, primer per l'any passat, no?, pel tema de les vacunes, la compra centralitzada de vacunes, després els problemes que hi van haver amb AstraZeneca, amb Janssen, no?, tot una mica aquest paradigma de les vacunes, la Covid, l'evolució de la pandèmia a tot el continent, després inclús a l'estiu, no?, que dius, bueno, l'activitat es calma, doncs esclata les inundacions a Alemanya, les pitjors inundacions en els últims anys, aquesta de Bèlgica i Alemanya, no? Al setembre l'arribada amb el preu de la llum, llavors ara que semblava que, bueno, dius, la pandèmia, el novembre-desembre torna a fer un repunt, i ara que dius, bueno, la pandèmia sembla que amb Omicron tot es tranquil·litza o el que sigui, esclata la crisi a Ucraïna. Vull dir que informativament un lloc molt, molt apassionant, i la ciutat de Brussel·les i Bèlgica com a país és un país molt peculiar, però té moltes coses bones, i jo crec que a l'hora de viatjar, no?, de Brussel·les es parla poc, o es té un record una mica gris, però quan un hi viu i la descobreix del tot, s'endú una imatge que jo crec que el turista que ve aquí només per un dia o dos, doncs no, potser no acaba de veure.
Doncs mira, d'això en volem parlar aquesta tarda amb tu, no? Volem conèixer, doncs, la ciutat, i volem conèixer una mica també el país a través dels teus ulls d'una persona, doncs, que ara mateix hi viu, i tot i que, doncs, és una destinació, doncs, ara mateix, com tu ens explicaves, que és centre del món també d'alguna manera i molt noticiable, tu suposo que deus treure temps per fer activitat turística i per moure't i per descobrir llocs, no?
Sí, hi ha temps lliure. És veritat que, per exemple, Brussel·les és una ciutat que a nivell informatiu els caps de setmana, doncs, hi passa poca cosa. Al final aquí, com diria l'expressió, no?, la gent tira el boli el divendres a les 4 de la tarda, i després el cap de setmana, doncs és veritat que aquest any ha sigut un any excepcional, no?, perquè al final, doncs, també per fer prèvies de coses que passin el dilluns o el que sigui, doncs hi ha dies que et toca treballar, però en general aquí els caps de setmana és l'activitat, doncs, baixa en aquest sentit, no?, com l'activitat, doncs, els funcionaris quan pleguen els divendres,
clar,
doncs, l'activitat baixa, no? Però hi ha temps lliure per veure Brussel·les i també per veure Bèlgica. Bèlgica és un país petit, està tot molt ben connectat amb tren, i per tant és molt fàcil també fer-hi excursions.
Tu coneixies la ciutat? Mira, hi havies estat abans?
Hi havia estat l'any 2018, feia, sí, doncs, 3 anys abans, i una mica el que et deia, no?, fent la ruta que fa molta gent, que fa aquest cap de setmana a Bèlgica, que és, doncs, vola. Jo sóc de Barcelona, el divendres a la tarda, fa un matí a Brussel·les, veu l'imprescindible, i després, doncs, fas Bruixes o Gant, o les dues, hi ha gent que fa les dues en un dia, no? I havia fet aquestes dues ciutats l'any 2018, però de Brussel·les, ja et dic, com que vaig estar poca estona, doncs un matí i una nit, doncs, vaig anar a lo típic, que és la Gran Plaça i el centre, a l'Atomium i quatre pinzellades del barri europeu, perquè com a periodista em feia gràcia veure les institucions europees.
A quina part de la ciutat estàs instal·lat tu?
Estic en una zona que és una mica d'impàs, perquè no, que hi ha edificis administratius de les institucions europees, però no es considera ja barri europeu. Estic entre el barri europeu i el centre, una zona del Parc Royal, i és una zona que està, ja et dic, vull dir, estic ben situat perquè estic al mig, vull dir, estic a 20 minuts a peu de les institucions europees i a 15 minuts del centre. Per tant, en un barri una mica entremig, no? Això que tens la sensació de que quan surts de la feina, doncs, arribes a casa, desconnectes perquè no estàs al barri europeu, i a sobre tens el centre, per exemple, a mà, res, a 15 minuts caminant.
O sigui, al barri europeu no cal que hi anem si viatgem a Brussel·les el cap de setmana perquè ens ho trobarem tot tancat.
Clar, el tema és que si venim un cap de setmana, clar, és molt curiós perquè fins i tot els bars, els restaurants, tot tanca els caps de setmana, perquè és un barri pensat precisament doncs, pels funcionaris. Hi ha una cosa molt curiosa que passa els dijous, no? Per exemple, perquè es veieu el contrast, que és la plaça Luxemburg, que és una plaça que està davant del Parlament Europeu, i cada dijous és una plaça plena de bars, i els bars el que fan, sobretot amb el bon temps, és treure literalment les barres a fora i es munta realment un ambient de festa brutal, on inclús és molt habitual trobar-t'hi eurodiputats, funcionaris, gent dels gabinets d'eurodiputats, i hi ha vegades, sobretot quan arriba el bon temps, que hi ha tanta gent i tant ambient, que és pràcticament una discoteca a l'aire lliure, que fins i tot la policia de Brussel·les ha de tancar el trànsit als cotxes de la gent que s'hi forma. I es dona la paradoxa que el dia següent tornes un divendres a la nit, que dius, ostres, un divendres a la nit, no? El típic dia per anar a sopar, vendre alguna cosa final de setmana, i és una plaça que l'ambient cau del tot i està molt morta, que dius, inimaginable que un dia abans, no? Per tant, és una mica l'exemple aquest de que és un barri que té molt ambient entre setmana, però després el cap de setmana, diguem, de l'ambient i tot això, doncs es mou a altres zones de la ciutat.
I el que és el Parlament Europeu o la Comissió, són llocs visitables el cap de setmana, si hi anem?
Només per fora, perquè per dins s'ha de demanar, fan poques visites a portes obertes, sobretot la Comissió Europea ho té força restringit. El Parlament Europeu sí que organitza més visites a portes obertes, sé que en fan el cap de setmana, que en són poques per això, però la Comissió Europea o el Consell Europeu, per exemple, que és on es fan les cimeres de caps d'estat i de govern i tot això, estan molt restringides. Però vaja, per fora és veritat que és curiós, perquè com Brussel·les és una ciutat que surt molt a les teles, no? Per les cimeres, pels consells, doncs són edificis que la gent quan hi arriba els hi sona, les banderes europees, no? És la plaça Schuman, que és on hi ha la Comissió, i davant hi ha el Consell, no? Això... des de fora ja són, es veu el pati inclús de quan arriben els ministres i fan les declaracions, vull dir, tot això que la gent veu a vegades per la tele, no? A mi em va passar que durant la crisi econòmica, no? Quan arribaven els ministres d'Economia i les cimeres aquelles acabaven de matinada, no? Aquells patis interiors es veuen des de fora, i això, doncs, algú que està connectat a l'actualitat o que mira les notícies sovint, doncs per fora són reconeixibles, el que passa que per dins sí que són una mica més inaccessibles.
Fa gràcia, eh? Fa uns dies vàrem estar a Ginebra i parlàvem amb una guia d'allà, i també, no?, la visita, doncs, a la seu de la ONU, no?, doncs també, la veritat és que la gent que hi va, ni que sigui a fer-se la foto, hi has d'anar.
Sí, precisament vaig estar a Ginebra jo la setmana passada també, i vaig
veure
també això de les Nacions Unides, i també em va agradar, fa gràcia perquè realment és això, són icones, no?, i la seu de les Nacions Unides que has vist als llibres d'història, has vist a la tele, i quan ho veus allà en persona... doncs és molt... fa gràcia, sí, és la mateixa impressió que quan s'arriba aquí.
Doncs va, Lluís, anem amb alguns dels imprescindibles de Brussel·la. Per exemple, tu feies referència a la Grand Place, no?, aquesta plaça principal de la ciutat. Què és el que té d'especial, no? No sé si alberga edificis importants.
Sí, és la icona, sense cap mena de dubte, de la ciutat, l'imprescindible, jo diria, número 1. Allà hi ha l'edifici principal, que és l'Ajuntament, que es diu la Comuna, no? I el que crida molt l'atenció és la seva arquitectura, molt barroc, tot els edificis amb una decoració daurada, molt carregat, molt concentrat, no? I és una plaça realment preciosa, i té una cosa molt bona, que hi ha algunes ciutats que a vegades no passa, i és que està també molt ben il·luminada de nit. I et diria que a vegades si fa sol, de dia és molt maca, però és una plaça que inclús de nit, no sé si més maca o no, potser no m'atreveixo a dir-ho, però és una plaça que està molt ben il·luminada de nit. És una plaça realment espectacular, si et dic, on hi ha la Comuna, hi ha el Museu d'Història Natural, i és una plaça molt agradable, molt xula per Nadal també, si algú hi va per l'època de Nadal, allà hi fiquen un arbre de Nadal que realment hi dona el seu toc a la plaça. Té zones que et deixen pujar a les cases de dalt, i per tant es pot veure des de la perspectiva, des d'una mica més elevada, des de la primera planta, no? I és sens dubte l'icona de Brussel·les i l'imprescindible número 1 de la ciutat. I molt a prop d'allà està una altra de les icones, que és el Manneken Pis.
Uh-huh. És un emblema, un emblema, sí.
Nen, un emblema, aquest nen, doncs, que d'això... I, a més, és el que és més difícil, realment, s'ha de ser un privilegiat, quan arribes i no té cap mena de decoració ni de disfressa, perquè pràcticament els 366 dies a l'any el vesteixen d'alguna cosa. Per exemple, el dia 9 de maig, no?, que és el dia d'Europa, doncs el vesteixen amb una boina i uns tirants i una camisa amb la bandera de la Unió Europea. I el dia de Portugal, doncs el vesteixen amb la indumentària portuguesa. L'11 de setembre, molts 11 de setembre, s'ha vestit amb la barretina, vull dir, catalana, s'hi han fet actes allà i tot, no? Per tant, i fins i tot hi ha un museu a la ciutat amb els vestits del Manneken Pis.
Ah, sí?
Que això és el curiós. Hi ha un museu amb la... Clar, com que hi ha tantes decoracions i s'han fet tantes coses, hi ha fins a 365 dies a l'any per vestir-lo, doncs van fer un museu que està al costat de l'estàtua i és precisament amb els vestits més especials o més emblemàtics que s'han fet al Manneken Pis. Per tant, és curiós. El que passa que és això, és difícil veure'l com és ell, no completament nu, perquè ja et dic, quasi sempre està vestit d'alguna cosa.
També és veritat que decepciona, eh? Jo recordo quan vaig anar-hi a Brussel·les, la gent se l'imagina més gran. Després, quan hi vas, és molt més petit del que tu has vist en imatges.
Se l'imagina més gran, a més, et dic, el tema de la indumentària, penses, ostres, jo el volia veure normal, i apareix un lloc on hi ha molta gent, estava desballat, i és veritat que depèn de les circumstàncies en què els veguis, sí que et pot decepcionar una mica. Sens dubte, molt millor la Gran Plaça, però vaja, si venim a Brussel·les s'ha de veure, és un imprescindible.
Lluís, la catedral de Sant Miquel, la de Santa Gúdula, també apareixen a totes les guies. De fet, la catedral gòtica és la principal església catòlica de Brussel·les, no? Tu recomanes que la visitem?
Sí, recomano molt. La visita és una de les catedrals més maques de Brussel·les. Està més molt a prop del Gran Plaç. Impressiona molt més per fora, he de dir, que per dins. És un edifici gòtic que està situat a més davant d'un parc molt xulo. I a més comença doncs aquí una ruta també que jo recomano que és la ruta de les catedrals, que és aquesta de Sant Miquel. Després n'hi ha una just al centre, al barri de Sant Catrín. L'església de Sant Catrín també és una de les més boniques de la ciutat. I després hi ha una que es diu Notre Dame també, perquè té una semblança, pot recordar sobretot per fora, la Notre Dame de París, que està situada al barri del Sablon, que és un dels barris més belgues, més de Brussel·les, i té aquesta emblemàtica catedral de Notre Dame, també amb un estil gòtic, que és molt maca aquesta també, sobretot per visitar per dins, amb uns vitralls preciosos, i els dies que fa sol és realment espectacular. Per tant, aquestes tres, no? La catedral de Sant Miquel, l'església de Sant Catrín i l'església de Notre Dame. Serien les tres més emblemàtiques de la ciutat i que recomano que a més es pot fer un passeig de 15 minuts.
I un altre edifici que també té moltíssima fama és la borsa de Brussel·les, que a més crec que fins i tot hi ha una sala d'exposicions al seu interior. Per què té tanta fama aquesta borsa?
Doncs sí, la borsa, justament, jo per exemple no he pogut entrar-hi per dins, però sobretot doncs crida molt l'atenció pel seu estil neoclàssic. És un edifici que està al mig de la ciutat, ha estat durant molt de temps amb obres, no? I tots els elements decoratius que té, construccions de finals del segle XIX, tot com està decorada per dins, és una de les borses més famoses. Jo sempre la comparo, no sé si qui ens estigui escoltant, si ha estat a l'antiga borsa d'Oporto, té un estil similar i que recorda bastant. Té uns vitralls també exteriors molt macos, que els dies que fa sol doncs llueix encara molt més, una decoració també molt, molt daurada. Per tant, és un edifici que per dins realment guanya moltíssim i és un altre imprescindible a tocar, més just a tocar de la Gran Plaça, també molt maco ja per fora, eh? Vull dir, quan el veus per fora ja et crida molt l'atenció. A més, aquí és un dels edificis que ha estat més anys amb obres, ha estat més de 10 anys amb obres i per tant, ara que ja torna a lluir amb la seva essència, realment és molt, molt impressionant, tant per fora com per dins.
Hem vist també, Lluís, que hi ha unes galeries molt famoses que estan considerades un dels racons que són dels racons més macos de la capital. Les coneixes, tu, aquestes galeries?
Sí, són les galeries de Sant Obert, que estan, sí, sí, que estan al centre, també, just al barri de la Gran Plaça, i tenen un aire a les galeries més famoses, si no del món d'Europa, que són les galeries de Milà, també amb un sostre de vidre. Res, són dos passadissos, i que tenen, doncs, moltes botigues de xocolata belga, terrasses, vull dir, bars, pastisseries, tendes amb roba i ornamenta belga, vull dir, per tant, galeries amb molt sabor, molt maques també per Nadal. És un, realment, com decoren tots els aparadors per Nadal d'aquestes galeries, és realment, realment impressionants, i estan en ple centre de la ciutat, per tant, també molt recomanables, i amb un aire a les de Milà.
Uh-huh. En citaves a l'inici l'Atonium, ens deies que havies estat, no? Què ens explicaries d'aquest lloc, d'aquest punt de la ciutat?
L'Atonium sí que, al contrari del que passa amb el Manneken Pis, sí que impacta realment, perquè és un monument molt alt. Jo recomano anar-hi en metro, però és una cosa molt curiosa, que el metro de Brussel·les, la majoria de la xarxa, és subterrània, però just l'última parada de la línia, quan s'arriba a l'Atomium, el metro surt fora, no? Llavors és impressionant quan surt el metro del túnel, gires a la teva dreta i et trobes l'Atomium, no? 100 metres d'altura a la teva vista, no? És realment molt, molt impressionant. I realment això, el que deia, més 100 metres d'altura, és una... La teva es va construir a l'any 1958 per una exposició universal, i és un altre emblema de la ciutat. L'únic problema que té és que està una mica allunyat del centre, eh? Us dic, s'ha d'anar en metro, però és una visita que val la pena, sobretot també pel seu entorn, perquè té un parell de parcs molt macos. De fet, el parc de Lanken, que està al costat, és el parc que connecta amb els jardins reials, d'on està el Palau Reial dels Reis de Bèlgica. Sí. També hi ha un jardí de flors japoneses, i per tant tot l'entorn verd que hi ha a l'entorn de l'Atomium és molt recomanable. Per tant, a la gent que hi vagi, recomanaríem que no només vagin a l'Atomium i facin la foto, sinó que passegin també per l'entorn, perquè realment val molt la pena. I si es pot, també es pot pujar a les boles, en els àtoms, hi ha la possibilitat de fer una visita per dins, que està bé. És una mica cara, però... i sobretot fer-la si el dia és clar, perquè realment pagar, quan un dia com avui, no?, que fa molta boira, és una boira molt baixa i molt densa, i no veus absolutament res, llavors no. Però si fa un dia de sol, sí que val la pena, que es pot pujar fins a la bola més alta de tot, que està això, a 102 metres, i ofereix una vista panoràmica de la ciutat molt, molt xula.
Mira la previsió meteorològica abans. Hi ha dues coses que et vull preguntar. Una, ens parlaves de desplaçar-nos en metro, d'agafar el transport públic. A Bèlgica, la veritat és que hi ha moltíssima cultura de la bicicleta, no? A l'Atonium també podríem anar en bicicleta o què?
Sí, totalment. Es pot anar... Tot en general a Brussel·les es pot fer amb bicicleta. Està molt ben equipada, ja et dic, per passejos naturals pels parcs, o gairebé totes les carreteres tenen carril bici. És una ciutat que en aquest sentit, doncs, sobretot en els últims anys, no, ha relat molt la cultura dels Països Baixos. Jo em vaig comprar una bicicleta els dos mesos de venir aquí a Brussel·les, també, perquè és molt còmode. Ara, he de dir que, tot i ser Bèlgica i que pot haver-hi la gent, països nòrdics, tot pla, no. Bèlgica, en aquest sentit, té una mica una tendència com Barcelona, també és una ciutat amb nivells. Vull dir que, per exemple, per anar del centre fins al barri europeu has de fer una bona pujada, eh? Vull dir que no és una ciutat plana, però és una ciutat també molt, molt agradable, tot per anar en bicicleta, i sobretot, ja us dic, amb molt espai verd.
Sí, perquè farem cames, no?, amb aquesta bicicleta, si volem, pel parc aquest que ens comentaves, pel parc del Castell Reial, però no és l'únic, no? Teniu diversos parcs que són molt macos i que estan al bell mig de la ciutat.
Correcte. Jo sempre en menciono tres, i que són els que a mi m'agraden més. Un és el que està al costat d'un visió, que és el parc Royal, que està al centre. És un parc més aviat petit, però sobretot a la tardor és preciós. els colors que es formen als arbres, tot és supermaco, i hi ha molts quiosquets d'aquests per prendre doncs, una cervesa o a l'hivern una xocolata calenta, i està al bell mig de la ciutat, està just davant del Palau Reial, que és un palau molt, molt impressionant, no? I és un parc molt xulo. Després, el Parc del Cinquantenari, que és el parc que està al costat del barri europeu, té un arc que recorda moltíssim, no? Molta gent li recorda moltíssim la porta de Brandenburg de Berlín, i és un parc també una mica més gran que el Parc Royal, i amb aquest emblema d'aquest arc. És el parc on l'any 2017 es va fer aquella manifestació que va convocar l'assemblea amb els exiliats a Bèlgica, doncs van omplir tot aquell parc, vull dir que segur que algú que ens està escoltant ja hi ha estat. I després, un dels parcs que a mi el que a més em crida l'atenció és el que es diu Bois de la Cambre, que està allunyat del centre, però és un parc immens que enllaça directament amb el bosc. Per tant, és un parc que anem en bicicleta o anem a fer cames, podem estar-hi tot un dia sencer caminant, perquè és un parc immens, amb molta possibilitat, també hi ha restauració. Hi ha una cosa molt curiosa, que és que té una illa dins del mateix parc, uh-huh. amb una caseta de fusta, amb un restaurant que està molt bé per menjar cuina belga, i que només s'hi pot arribar amb una barca que funciona amb una corda, o amb una barca que podem llogar nosaltres i podem anar-hi pedalant. Però és una illa que està al mig d'aquest parc. I després també hi ha una altra zona, que és la zona de Terburen, que Terburen és un barri ja fora, que no es considera Brussel·les, que s'hi pot anar amb tramvia o amb bicicleta, i també per veure, i sobretot a la tardor, val molt la pena l'espectacle de colors que hi ha. És on hi ha el Museu Museu d'Àfrica, el Museu de la Cultura Africana, que és un museu molt interessant i que recomano també molt, molt anar-hi. I aquí a Terburen hi ha una zona on hi ha arbres de tot el món. Hi ha una zona doncs, exclusiva, doncs això, trobes arbres des d'arbres asiàtics, des d'arbres del nord d'Europa, i és un lloc molt curiós. S'anomena el Bosc de Terburen, i comença a la localitat de Terburen, que és una localitat que està enganxada a Brussel·les, però ja no pertany a la ciutat, però és molt fàcil arribar-hi, tant en bicicleta com en transport públic, amb el tramvia, que és una ciutat també de tramvies, Brussel·les, doncs s'hi pot arribar.
Mm-hmm. Déu-n'hi-do, hem anotat uns quants plans, alguns que no surten a les guies, i que està molt bé, perquè d'això es tractava també. Escolta, em feia referència a aquest restaurant tan xulo que hi ha en aquesta illeta, on només s'hi pot accedir amb barca. A nivell gastronòmic, què destacaries, no? Si menja bé a Brussel·les, hi ha alguna cosa que t'hagi sorprès, alguna cosa que enyoris de Catalunya, o què?
S'hi pot menjar molt bé, i jo sempre ho dic, que Catalunya és segurament dels millors països gastronòmicament parlant, per tant, és difícil que estar-hi a l'altura, però a Bèlgica s'hi poden trobar coses molt bones. La cuina belga, bé, hi ha la famosa, és un plat senzill, però són els musclos amb les patates fregides, sobretot a la zona de Flandes, però és, diguem, la insígnia belga. No ve barrejat, que molta gent ho pregunta, però venen els musclos amb les patates fregides? No. Venen els musclos amb la seva olla i la salsa que escollis, i després et porten la paperina de patates fregides. Per tant, allà ja forma part del gust de cadascú si vols barrejar els musclos amb les patates o no. I després hi ha, de cuina belga, hi ha el plat, el buc insigne, diguem-ne, que és la carbonat, li diuen, no? Que és un... perquè facin una idea els oients, és com el fricandó, diguem-ne, però fet amb una salsa a base de cervesa, sobretot, sí. No? País de la cervesa, i és el plat més insigne. Després també hi ha el jambonó, que és una espècie de conill fet al forn a baixa temperatura, que també està molt bo, i el que es pot trobar també en molts restaurants de cuina belga és el magret d'ànec, que també doncs, el cuinen amb la seva salsa, també a base de cervesa, i tenen doncs això, pràcticament qualsevol plat que demanis de cuina belga o del que sigui, ve acompanyat tot amb patates fregides, amb verdures i puré de patata. És el típic d'aquí. També hi ha després l'estum, que és una espècie de trinxat de patata i col amb una salxitxa Alemanya a sobre, que això també és un plat típic d'aquí de Bèlgica. Per tant, una gastronomia que ens recorda una mica el nord, que és amb la línia una mica del que podem trobar al nord d'Europa.
Doncs la veritat és que sí, mira, ens estava mirant el Dani i jo, ara vindríem aquí a fer algun d'aquests plats d'aquesta cultura gastronòmica belga, que també s'ha de dir, Lluís, que per les persones que estiguin pensant d'escapar-s'hi, ens volies fer un apunt sobre les dues cultures que hi ha al país. Nosaltres a principi de temporada vàrem parlar de la ciutat belga de Namur, vàrem seguir la lluita de xanques que tenen i que es fa al setembre en aquesta regió de Valònia. Què hauríem de saber concretament sobre aquestes cultures belgues que hi ha?
Doncs són cultures, a mi m'ha xocat molt, són molt diferents i a més es nota molt quan vas a les ciutats, no? Comentaves Namur, Dinant, o per exemple quan vas a l'altra banda, a la regió de Namur, no? Ciutat, la capital de Valònia, o a Flandes, per exemple, quan vas a ciutats com Bruges, Gant, Mechelen. Vull dir, són cultures molt diferents. Valònia ens recorda molt al nord de França, Flandes ens recorda molt a Països Baixos, i per exemple són dues cultures, doncs, que no es casen molt bé. Aquí a Bèlgica hi ha un sentiment de pertànyer o a Valònia o a Flandes, més que a Bèlgica com a tal. I, per exemple, una cosa molt curiosa, a molts llocs de Flandes, si parles en francès, no t'entenen, inclús és mal vist que els hi parlis en francès. I a Valònia el mateix, si parles en flamenc, no els hi acaba de fer molta gràcia. Per tant, són dues cultures que encara no han acabat, per les arrels històriques, doncs no han acabat de resoldre les seves diferències. I de fet el que es va fer aquí a Bèlgica és, hi ha tres regions, hi ha la regió de Valònia, la regió de Flandes i després Brussel·les ciutat és una regió en si, es diu la regió de Brussel·les capital, la van fer com, diguem-ne, la zona neutral, i perquè Brussel·les geogràficament pertanyeria, hauria d'estar dins de Flandes, però com que hi ha aquesta divisió al país, doncs van decidir fer-hi Brussel·les capital, una mica té una regió una mica, doncs això, independent, i és l'únic lloc del país on tot està amb els dos idiomes, en flamenc i en francès. Les parades de metro estan amb els dos idiomes, tots els cartells de les parades d'autobusos, tot està amb els dos idiomes, i per treballar has de saber els dos idiomes, si t'han d'entendre tant en flamenc com en francès.
Tu parles francès, Lluís?
Sí, correcte, parlo francès. Vaig estudiar a Barcelona durant molts anys en una acadèmia, vaig fer un Erasmus a més a Montreal, a Canadà, al Quebec, i per tant vaig venir amb el francès. Jo m'apassiona, m'agrada molt a mi el francès.
Perfecte, perfecte. Doncs mira, ja estem acabant, però no em voldria deixar dues destinacions com són Bruges i Gant. Recordo com vaig anar-hi a Brussel·les, que les vaig fer les dues. Jo crec que sí o sí s'haurien de visitar, no? Tu què en penses?
Les dues, sí, jo crec que són obligades les dues. Estar a Bruixes està una hora i quart aproximadament amb tren des de Brussel·les. Gant està a una mitja horeta més a prop. Es poden fer les dues amb el mateix cap de setmana. I jo és veritat que, sobretot Bruixes, la recomano fer-la un dia sencer, perquè Bruges és una ciutat, no? L'anomenada Venècia del Nord, pels canals, té un passeig doncs, tranquil, agradable, inclús perdre's, no? pels carrers dels canals, es pot fer un passeig amb barca pels canals, per la gastronomia que té. Bruges és una ciutat realment preciosa.
Ho és, sí,
I Gant, que jo no hi vaig estar-hi l'any 2018 quan vaig anar-hi, quan ara que estic aquí vivint, també em va agradar molt. Són diferents, no sé si estàs d'acord amb mi, però que són diferents, tot i que el centre de Gant no ens recorda molt també la cultura medieval, els castells, no? I també té un canal, però són ciutats diferents. Inclús l'ambient que hi ha a Gant i el que hi ha a Bruixes també doncs és molt diferent. Però són dues ciutats que, sense cap mena dubte, s'han de visitar quan un fa una visita a Bèlgica.
Sí, I després hi ha Lovaina.
I després hi ha Lovaina. Lovaina amb un ajuntament maquíssim, que està res més a 20 minuts de Brussel·les, i després hi ha la plaça amb més bars, amb concentració de bars per metre quadrat més important d'Europa, és a dir, una plaça també molt ambient allà al centre, al costat de Lovaina. És una ciutat molt universitària, a més, perquè hi ha la famosa Universitat de Lovaina, hi ha molts alumnes universitaris que han fet l'Erasmus allà, i és una ciutat també amb molt ambient i a 20 minuts de Brussel·les.
Lluís, t'hi quedaràs per molt temps aquí a Brussel·les o què? Com ho veus? Com veus el futur?
Bueno, de moment, per el que aporto aquí, per el content que estic, doncs de moment m'hi veig encara uns anys més. Encara tinc la sensació d'estar a l'inici, encara.
Segur que tens moltes visites, segur que reps molts amics i amigues, familiars, que amb l'excusa de venir-te a veure es queden a casa i fas una mica de guia turístic,
sí,
no,
sí,
també?
Sí, sí. Totalment, els meus pares ja han vingut, la meva germana també, els meus cosins i amics meus. És veritat que els 6 primers mesos els vaig passar sol, perquè amb la pandèmia doncs, no es podia viatjar, hi havia moltes restriccions, però la que es va obrir tot, doncs sí, almenys un cop o dos al mes sempre tinc una visita que altra.
Nosaltres hem fet avui el viatge radiofònic, no descartem anar-hi algun dia en persona i trucar-te i avisar-te també que hi som allà, però de moment, Lluís, et seguirem a través de les teves cròniques aquí a RAC1, també et mirarem a la televisió, als informatius de Telecinco, sempre informant de l'última hora, que n'hi ha molta, que tens feina i en tindràs per molt de temps, segur, Lluís.
Esteu més que convidats i no dubteu en escriure'm quan vingueu.
Una abraçada molt forta, cuida't i aprofita el que t'ofereix Brussel·les, que pel que ens has explicat és bastant. Que vagi molt bé, adeu-siau.
Moltes gràcies, adeu-siau.
Descobriu la millor manera de viatjar a Viatge Bé. Cada dissabte de 3 a 4 de la tarda a RAC1 amb Esther Muñoz.
Aquesta sintonia ens indica que estem entrant a la llibreria Altair de Barcelona, la llibreria especialitzada en viatges, on cada setmana hi trobem la nostra col·laboradora, l'Helena Bernades, la seva directora adjunta. Helena, bona tarda.
Molt bona tarda a tots.
Avui fem una cosa una mica més relaxada i ens proposes, sobretot, literatura viatgera, no?
Tornem a literatura, tornem als viatges literaris i als viatges des del sofà. I per tornar-ho a fer, jo crec que un dels títols que no podia faltar i que no entenc com encara no havíem parlat d'ell és el títol que publica l'editorial Perifèrica, titulat Tres veranos, de l'autora Margarita Liberaki. És una lectura quasi juvenil que es va escriure el 1946, però que l'han recuperat i que ja es considera un clàssic contemporani de la literatura grega. De fet, crec que hi ha instituts i hi ha escoles que encara els alumnes l'estudien com a llibre referent del país. És una lectura d'una novel·la d'estiu, d'iniciació a la vida adulta, protagonitzat per tres germanes, en la recerca d'aquestes noves experiències i aquesta adolescència i recerca de la llibertat, on mentre passen els dies, sembla que no passi res, passa de tot. És un d'aquells llibres que quan te l'acabes de llegir notes com els petits moments del dia a dia són imperceptibles, però són els que després queden a la retina i que amb el pas del temps es recorden com a transcendentals.
Ostres, doncs,
és un llibre...
Sona molt bé el que estàs explicant, eh? M'estic engrescant.
És un llibre delicat, és un llibre amb molt de carinyo, és un llibre que pot llegir qualsevol persona perquè és un llibre que agrada a molts tipus de públic i no és d'estranyar que sigui una de les autores referents i un dels llibres més importants d'aquesta autora, i que encapçala recomanacions a la vora d'altres autors referents com Marcaris o Califàtides. Mm-hmm. Jo crec que és molt recomanable i animo a tothom que aquest llibre li faci una ullada.
Són tres estius de viatges o tres estius que es passen en llocs concrets?
Són tres estius a la mateixa casa, són tres estius a les afores de la ciutat i és una mica la vida quotidiana d'aquests estius, una mica el dia a dia de les festes, les quedades, les xerrades i les complicitats entre germanes, que tots ens farà recordar els nostres estius i els nostres moments que recordem com a increïbles, sense saber encara ben bé per què, perquè no és tangible, però hi ha aquest record.
Uh-huh. Doncs anotem a la llista Tres veranos de Margarita Liberaki, publicat per Perifèrica. Quina seria la segona proposta, Helena?
La segona sí que no té res a veure, però és un llibre de l'Aster Bonnet, que va publicar Blackie Books fa poc, i és un llibre que aquest no és literatura purament, sinó és perquè l'autor, després d'haver publicat altres llibres referents sobre la geografia com Fuera del mapa o Lugares sin mapa, ens porta El mapa de les islas. Ell és un professor de geografia incansable i en aquest assaig, diguéssim, o recopilació de llocs curiosos, ens parla d'illots remots i arxipèlags remots, centrat sobretot en l'impacte que l'home ha tingut en aquestes illes, algunes molt conegudes, com per exemple les famoses illes de Wall de Dubai, que es van crear artificialment, d'altres illes que ens les descriu perquè és probable que quedin submergides amb el creixement del nivell del mar, com per exemple serien les Maldives, i fa una mica d'èmfasi en quines propostes hi ha sobre la taula per la seva supervivència o quin perfil d'economia hauran de basar aquestes illes. També ens parla de les illes d'escombraria que s'han generat com a abocador per culpa nostra, i sense pretendre ser en cap cas un llibre instructiu ni acadèmic, és un llibre que fa una mica de compendi sobre diferents tipologies d'illes d'una forma molt amena, que n'aprens sense tenir la sensació de que és un llibre acadèmic i que ell repassa amb un to gens fatalista, sinó tot el contrari.
Doncs escolta'm, ja saps, perquè sempre ho diem aquí, ho hem confessat que els del Viatge B som grans amants de les illes, per tant, ens va molt bé aquest El mapa de les islas, publicat per Blacky Books, que juntament amb Tres veranos doncs, han estat la proposta de l'Helena Bernades d'aquesta setmana al Viatge B. Helena, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, com sempre.
Recordem que tots els dissabtes la llibreria Altair està oberta per a aquells oients que vulguin acostar-s'hi a adquirir alguna d'aquestes propostes que hem fet avui o en dies anteriors.
I tantes d'altres, i tant, serà per llibres.
Doncs vinga, en uns dies en tornem a parlar. Que vagi molt bé, bona setmana.
Fins ben aviat.
Adeu.
Aquest estiu la tornada a casa serà més fàcil que mai. Aprofita els dies sense IVA de Conforama en sofàs, matalassos i mobles. Només fins al 5 de setembre. Ja botigues i a Conforama.es.
RAC1. Informació, actualitat, esports, entreteniment. Al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació. En ràdio, RAC1. Tots som un. Amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. RAC1 i l'Ajuntament de Vic presenten Especial El Món a RAC1, amb Sergi Embudio en directe des del Teatre L'Atlàntida de Vic. El divendres 1 de setembre a partir de 2:15 del matí, la nova temporada de RAC1 amb tots els presentadors de la casa i les actuacions musicals de Obeses. Paula Valls. Palat i Palú. El divendres 1 de setembre veniu a inaugurar la nova temporada de RAC1 en directe al Teatre L'Atlàntida de Vic. Us hi esperem a tots.
El primer que arriba, el primer que seu.
L'1 de setembre, una edició especial del món per presentar el nou curs de RAC1. Tots som un. Amb la col·laboració de Benito, Il·luminació Immobiliari Urbà. Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC1. Tots som un. A RAC1, Viatge B, amb Esther Muñoz.
És moment de sortir en família i per això ens acompanya, com cada mes, la nostra col·laboradora, l'editora del portal de viatges tusdestinos.net, que ja la tenim preparada a l'estudi. Maria Jesús Tomé, bona tarda.
Bona tarda, Esther.
Quin goig tenir-te aquí, eh?
I tant, m'encanta.
Sí, perquè la Xus i jo, abans de començar, sempre fem una mica de prèvia.
Sí, les prèvies són molt interessants perquè sempre donem dades i aportem dades que després diem, això ho hem de dir, que
sí,
és molt interessant.
Sí, és que jo ja la veig i ja començo l'entrevista fora de l'estudi, perquè clar, com que jo també a casa meva tinc criatures, doncs m'interessa tot el que expliques.
I tant que sí.
On ens portes avui?
Doncs avui us porto a una regió que està al sud de Portugal, us porto a l'Algarve, perquè és una destinació perfecta per passar unes vacances amb els nens, ja sigui a l'estiu, durant un pont, al llarg de l'any. És una destinació òptima per aquest sentit.
I a més que està molt ben connectada.
Està molt ben connectada perquè hi ha molts vols directes entre Barcelona i Faro, i això fa que és un vol relativament curt, així que la mainada no s'avorreix, és una hora i 40 minuts aproximadament, no tenen temps d'avorrir-se, es pugen a l'avió a Barcelona, arriben a Portugal i ja estan llestos per viure moltes aventures.
I escolta'm, la gent si comença a buscar vols i no en troba, que això pot passar, no? Perquè depèn de l'època que busques, hi ha tanta demanda i ara mateix tenim tots tantes ganes de viatjar, o si veus que potser els preus es disparen, escolta'm, també pots agafar el cotxe i des de Barcelona cap allà, en ruta, amb alguna que altra parada,
sí, no? Sí, a veure, també és una opció. Jo crec que es trigaria un dia aproximadament, si tens nens petits, doncs potser millor que fer una nit, però en un dia pots arribar a Faro perfectament.
I després et portes el teu cotxe i t'estalvies llogar-lo, també.
Clar, perquè una cosa que és molt important és que tu arribes a l'aeroport, però el més interessant és llogar un cotxe per poder-te moure i poder visitar els diferents emplaçaments que hi ha per tot l'Algarve.
Perquè de quina extensió de territori estaríem parlant, Xus? L'Algarve, què mateix, no? Quants quilòmetres fa?
Home, ara aproximadament no et sabria dir l'extensió de l'Algarve, però a veure, jo crec que deu ser més gran, és més petit que Catalunya, òbviament, però potser entre la província de Barcelona i la província de Girona.
Per tant, haurem d'anar fent etapes si el volem conèixer tot, no?
Correcte, haurem de fer etapes i, bé, l'opció de portar-se el cotxe i sortir des de Barcelona, Tarragona, Girona, d'on sigui, és bona opció si tens dies i no tens pressa, no? I també, és el que tu dius, t'estalvies, que això també és molt important per les butxaques i sobretot dels que tenim família.
Exacte, depèn
de cada
economia.
Hem de pagar col·legis, hem de pagar moltes coses i...
I si tens molta família has de multiplicar per dos, per tres, per quatre, per cinc...
Pels que siguin, pels que siguin.
Ens deies, coses positives d'escollir aquesta destinació, la bona connectivitat. És una d'elles, no? Quines més raons tenim per visitar l'Algarve?
A veure, tenen un clima privilegiat, tenen 300 dies de sol a l'any i també llargues jornades de sol. Tingues en compte que si tu vas a l'estiu, per exemple, com que són a l'Atlàntic, es fa tard més tard.
Clar.
És com a Galícia, que a les 10 i mitja aquí encara ja és de nit i allà encara doncs, és de dia. No? Tenen llargues jornades per jugar i per passar-s'ho molt bé. I després que tenen una infraestructura hotelera molt interessant i molt adreçada a famílies i pensades per totes les butxaques. És a dir, hi ha hotels de 3 estrelles, 4 estrelles, 5 estrelles, també hi ha càmpings, hi ha apartaments, el que és allotjament turístic, o sigui, per tot tipus de família i per tot tipus de persona que fa vacances, no? De viatger.
I després tenim les platges, que clar, tenim també aquí un ventall molt ampli.
Tenen unes platges espectaculars. De fet, la regió de l'Algarve ha estat declarada millor destinació de platja del món...
Del món!
...l'any 2020 i 2021, i millor destinació de platja d'Europa el 2021 i 2022.
Ja, això ja la bala, eh?
Home, i a més, això no és només un reconeixement perquè té unes platges maques, sinó per les instal·lacions que tenen les infraestructures i, a més, les aigües, perquè són aigües netes, cristal·lines. T'ha dit que tenen 92 banderes blaves.
Molt bé.
Per exemple, a 86 platges, 4 marines i 2 embarcacions d'ecoturisme. És a dir, són platges de primera, són platges per banyar-s'hi, per gaudir-les i que no te les pots perdre si vas en família.
Avui ens explicaràs la vostra experiència de la família Coma Tomé. Quan vareu anar vosaltres?
El mes de maig de l'any passat, i la veritat és que vam viure una experiència també diferent, perquè sí que vam gaudir de la platja, però vam gaudir també de parcs aquàtics, museus, cosa que la gent tampoc no relaciona amb l'Algarve, però també ho tenen, i vam fer una sortida en vaixell per veure balenes i dofins, que això també, la sortida per veure cetacis, als nens els encanta.
Clar, és una bona època en el mes de maig, perquè a més, suposo que els mesos d'estiu és quan l'Algarve doncs, té més demanda, té més peticions, i potser si vas al mes de maig o al mes d'octubre surts de temporada
alta. O al mes de juny, per exemple, amb la segona Pasqua, o amb aquestes festes de lliure elecció, no?, que de vegades tenen els professors, no?, i si podem quadrar-les amb algun pont o amb alguna sortida familiar està molt bé. Jo això ho recomano.
Però després, clar, està el tema de pots banyar-te en aquesta època fora de l'estiu pròpiament dit?
A veure, les aigües no calentes no estan, eh?
O sigui, és l'Atlàntic, a més a més.
Les aigües estan fredes, i si et banyes al maig, probablement estiguin a 13-14 graus. Jo, hi ha nens molt valents, hi ha nens que es banyen sempre, però jo a 13-14 graus no em banyo mai, eh? O sigui, no soc de les que vol morir gelada a l'aigua de l'Atlàntic.
Prefereixes el teu hotel amb la piscina climatitzada?
En aquest cas, a mi m'agrada molt més l'aigua del mar, però tan freda no. Tan freda no. Mira l'aigua de la Costa Brava, que està potser 18-19 graus o 20. Bé, l'aigua de Galícia, que és l'Atlàntic, està 14, des de 17 fins a 13 graus, això gairebé és morir.
Nosaltres som més mediterrànies, eh?
Totalment mediterrànies, però tampoc m'agrada l'aigua que sigui massa calenta.
Caldo tampoc.
No. Que refresqui, però que també et vingui de gust ficar-te,
no? Un terme mig.
Exacte.
Doncs va, anem amb les activitats.
Sí, ara. Per exemple, tenim una experiència molt xula, que és el karting a l'Autòdrom Internacional de l'Algarve, que està ubicat a Portimao. I, a més, aquest karting és una plaça imprescindible al circuit internacional, perquè és l'escenari habitual de la Fórmula 1. I també pots fer un jeep safari per Montxiquen o un passeig amb un asa. Això sí, a l'Algarve interior, perquè també sempre parlem de l'Algarve, de la platja, no? Però també hi ha zones interior que val la pena visitar. O, per exemple, pots fer un viatge amb un vaixell per les coves de la costa de Lagos, o fer una classe de surf o una de paddle surf, perquè a més l'Algarve és un lloc de referència de la pràctica de l'esport, mm-hmm. de les activitats nàutiques, no? El surf entre una d'elles.
Sí. Mm-hmm. Quines serien, Xus, les millors platges o les zones costaneres adreçades al turisme familiar?
Mira, l'Algarve són 200 quilòmetres de platja, però les més ressenyables són les de l'est, perquè a més estan els sorrals més amplis, diguem, són les que estan més protegides, les que tenen poc onatge. Per als nens, per exemple, la Tavira és un clàssic, amb les seves quatre platges, que són Praia Tavira, Santa Lucía, Do Barril i Do Homem Nu. També està Praia Verde, que és una altra de les joies familiars de l'Algarve Oriental, que uh-huh. també té aigües tranquil·les, i a més on tenen les millors temperatures del sud de Portugal. I la zona de Lagos, que és un altre clàssic, i allà platja de Doñana, que està l'han triada com una de les més boniques del món, uh-huh. la platja de Doñana. A més, està protegida, és molt maca, per un penya-segat de roca calcària. A més, impedeix que l'onatge arribi amb força, la sorra és molt fina i les seves aigües cristal·lines.
Uh-huh. Va, anem amb les novetats de l'Algarve per aquest mateix 2023, no? Què ens ofereixen de nou aquest any?
Totes les destinacions turístiques, o gairebé totes, volen incentivar la desestacionalització i fomentar, per exemple, el turisme cultural. Allà a l'Algarve tenen un projecte, que és l'Algarve Craft and Food, que ha estat dissenyat per oferir als visitants una experiència de viatge més original i més autèntica i diferent. Per exemple, uh-huh. et posa en contacte amb la comunitat local mitjançant activitats específiques com d'artesania, gastronomia i natura. I dins d'aquestes activitats, òbviament, hi ha algunes pensades per gaudir-les en família, perquè els nens puguin estar en contacte amb un artesà o amb una persona que, per exemple, que elabori les cataplanes. No sé si coneixes què és una cataplana.
No, què és?
La cataplana és una mena de cassola feta d'acer inoxidable amb la qual s'elabora un dels plats més típics de l'Algarve.
Quin és aquest plat?
Es diu cataplana. Igual que el recipient. Que a més té origen, és molt semblant o té un origen al tagín que van portar els moriscos a la península. I amb aquesta cataplana, per exemple, es cuina doncs, peix, marisc. La cataplana de peixos i marisc és
meravellosa. Ha de ser boníssim allà el peix, no?
El peix i el marisc
excel·lent.
Molt bo. A més, uh-huh. també, doncs, a mi, a Portugal, allà és més típic la cataplana, però, per exemple, en tot Portugal, el bacallà és molt típic. Mm. I a mi el bacallà dourado, no?, com li diuen ells.
A mi també m'agrada.
M'agrada molt i també és una bona oportunitat que els nens provin un altre tipus de peix, no?, perquè el bacallà és un dels peixos que també dius, no els agrada tant. Allà és un bon moment, al Carbe, que provin bacallà i d'altres coses.
Caltàstic.
I també tenen una pastisseria molt bona a Portugal,
sí?
Unes postres molt bones, els pastells de nata, tot el que és la reposteria, allà la treballen molt bé.
Fantàstic.
Portugal i França són dos països que les postres la treballen molt. Uh-huh. De
després també tenen rutes literàries.
Sí, és una iniciativa que proposa descobrir a diferents llocs de la regió de l'Algarve que citen els escriptors portuguesos més il·lustres a les seves obres més conegudes. I pel que fa també al turisme de natura, també hi ha novetats, perquè el traçat de la via algarviana s'ha incrementat amb la incorporació de 7 itineraris nous. És un bon lloc per fer senderisme, per fer excursions amb la família. També hi ha traçats on la dificultat és adequada, no? Perquè sempre hem de vigilar molt això, cada cop que anem a triar una ruta per fer senders, depèn l'edat dels teus fills, no vagis per un segon, per segons
clar,
quin
clar,
lloc.
Clar, que sigui apte per ells.
Apte per ells, no? Uh-huh. Doncs també hi ha recorreguts que són aptes uh-huh. per ells. No?
Doncs aquestes diríem que són les novetats, per la gent que ja conegui l'Algarve, però que vulgui repetir perquè us agraden les platges, us agrada doncs, la gastronomia i voleu fer activitats en família, potser no hi heu anat mai en família. Això seria tot el que la Xusa ha pogut esbrinar, que és nou, d'aquest any. I després m'agradaria també que ens parlessis una miqueta dels allotjaments, no?
Sí,
hem parlat de que teníem moltíssima
clar,
oferta, molt variada, per totes les butxaques.
Tenim molta oferta, des que deia, els càmpings, apartaments, però en el meu cas, el darrer cop, em vaig donar un petit caprici i em vaig allotjar en un hotel de la cadena Tívoli, que és una cadena portuguesa.
És d'allà.
És uh-huh. d'allà. I, de fet, a més, enguany ha complert 90 anys la cadena Tívoli.
Estan d'aniversari.
Estan d'aniversari. I tenen un resort de luxe, que és a l'Algarve, que es diu el Tívoli Albor, que està situat molt a prop d'una de les platges més grans i a pocs minuts de la ciutat de Portimão, que uh-huh. és una de les ciutats també més important.
Està a prop de l'aeroport? Està a distància?
No està lluny de l'aeroport. No està gaire lluny de l'aeroport. I és el primer resort familiar, tot inclòs, 5 estrelles de la marca. Allà el nen s'ho va passar extraordinàriament bé. Vam tenir una habitació amb un disseny meravellós, una decoració, a més, amb molt bon gust.
Clar, la deuen tenir de fa molt poquet, no?
Correcte, és molt nova la decoració i la veritat és que el nen va arribar i va dir mola. La primera expressió de dir, ostres, això es fa molt bé.
L'opinió d'ells és molt important, Quan
sempre,
arriben a l'hotel i posen nota, és
nens,
important.
Els nens són nens, però els nens no són tontos. Els nens poden apreciar quan una cosa està bé, quan una cosa és de luxe. Hi ha el meu fill i jo sempre anem a un hotel de Barcelona, que no direm quin, però si algú ens segueix en xarxes socials sap quin hotel parlem, que ell li diu, aquest és l'hotel del luxe, perquè sempre anem a veure el Pare Noel allà, berenem allà.
Ja sé quin és.
Tu ja saps quin és.
Un hotel que hi ha a la Gran Via, no?
Un hotel que hi ha a la Gran Via.
Home, podem dir
quin
és,
l'Hotel Palace, sí, a l'Hotel Palace Barcelona, doncs sempre anem a veure el Pare Noel i a menjar, a berenar allà, que tenen uns dolços meravellosos.
Entregar la carta al Pare Noel.
Entreguem la carta als Pare Noel. Ara aquest any ja és una mica gran per entregar-la, però jo vull anar. I després, doncs, a veure, per exemple, una sessió de cinema a la fresca.
Sí,
que sempre, doncs, ho aprofitem molt bé. I allà és que ho preparen perfecte. Doncs clar, el meu fill veu aquest hotel, diu, aquest és l'hotel del luxe, a més li diu a la seva PR, a les seves relacions públiques, que sempre li fa molta gràcia. Doncs clar, ha arribat a l'hotel Tívoli Albor i diu, home, això, mama,
clar, tenen criteri perquè estan acostumats
criteri,
a viatjar.
Està molt acostumat
a viatjar.
I si
no els agrada, també ho diuen.
Ho diu tot. I a més, ara ja, per exemple, ha après a callar i a no dir les coses davant de la gent, no? Però abans no...
No tenia filtre.
Són nens, no tenen filtre i si una cosa no li agrada, doncs ho deia, no? I
ara llavors, ja és més discret. Ja
és molt més discret. Mm-hmm. A més, allà a l'hotel hi havia 6 piscines i és que no va parar en tot el cap de setmana, Esther. I jo al final, doncs, bueno, al final perfecte, perquè clar, a les 9 de la nit després de sopar ja estava mort, no? I pot dormir. I a més, en aquest tipus d'hotel tu tens serveis ad hoc. És a dir, que si tu, per exemple, necessites anar a sopar amb la parella i el nen, home, ja el meu ja és més gran i el puc deixar sol a l'habitació. Però si necessites...
Tenen un servei de cangur?
Tenen serveis de cangur, tenen moltes activitats que tu pots deixar el nen a les 9 del matí i el passes a recollir a les 7 de la tarda, no? Si vols aquest tipus de plan. O sigui que també això està molt bé.
O sigui, la gent que tingui il·lusió, no?, de viure aquesta experiència 5 estrelles, qüestió de començar a estalviar,
Sí, també. Moltes vegades...
De fer Guardiola.
Sí, exacte, estalviar i buscar el moment. El que dèiem de la desestacionalització, també anar en moments en què no hi ha tanta gent ajuda a tenir bons preus. Exacte, en aquest tipus d'establiment. Sí, sí, sí. Que moltes vegades, ui, aquest establiment no hi aniria pas perquè no m'arriba. No, però prova a buscar una
fora
setmana...
Fora de temporada.
Aprofita les festes de lliure disposició dels mestres, no? Que moltes vegades no coincideixen amb d'altres festes. Allà és el moment on pots fer, on pots trobar unes escapades molt més econòmiques.
Quants dies vareu posar vosaltres?
Quatre dies.
Quatre dies.
Home, jo recomano que si esteu, si podeu estar una setmana, molt millor.
Fantàstic. Doncs avui hem agafat idees, ens hem inspirat amb l'experiència de la família Tomé, de la família Coma Tomé, a Maria Jesús. Moltíssimes gràcies i ens retrobem en uns dies.
Adéu, Esther.
Que vagi bé. Aquí el nostre viatge bé d'avui, salutacions meves i del Daniel Puntí Prats i l'Enric Soto a la realització tècnica, que acabeu de passar un molt bon cap de setmana. Moveu-vos amb responsabilitat i recordeu que ens retrobem dissabte vinent a la mateixa hora, a les 3 i 3 de la tarda. A reveure.
Senyores i senyors, en nom d'Ester Muñoz, gràcies per viatjar amb Viatge Bé a RAC1 i fins dissabte que ve.